Són les 11. El 8 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Les aigües residuals ho saben tot de nosaltres. Això sí, calen bons científics que sàpiguen llegir-les, analitzar-les. Per això podrem conversar de seguida amb Rosa Maria Pintó, doctora en biologia. Gràcies a aquesta feina es va localitzar, per exemple, el virus de la polio, tot i que en dosis tan petites que no representa, diuen, cap perill. Què més ens poden indicar les aigües residuals? De seguida en parlem. Però és que avui la ració de biologia serà doble perquè és dimarts i ens visita també l'Anna Ramon i vol fer un homenatge als que treballem en aquest informatiu, al Catalunya Nit, i a totes aquelles persones que treballen en torns de nit. Ens parlarà de les criatures de la nit, de la naturalesa. Ens porta sons molt curiosos. I a la Fira Gastronòmica de Sant Sebastià hi ha hagut avui un combat d'una màquina contra un humà. Qui ha fet el menú més creatiu a partir dels mateixos ingredients? La intel·ligència artificial o el xef Ricard Camarena? Ho ha observat l'Òscar Callau i de seguida ens ho revelarà. I com sempre, tenim aquí a l'estudi una persona a qui li hem encarregat que ens escolti atentament perquè al final li preguntarem si ha après alguna cosa durant aquest informatiu. I jo diria que ha de tenir molt bona oïda. No us puc dir qui és, però us puc donar alguna pista. Per exemple, ha treballat amb Viggo Mortensen. I no és actor ni director de cine. I ha fet ballar flamenc a Shakira. Qui ens acompanya avui aquí al Catalunya Nit? Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada fem una cosa molt pràctica, que és, en 5 minuts, estar completament actualitzats per saber què és el més important que està passant o que ha passat a aquesta hora amb el sotseditor del Catalunya Nit, amb en Sergi Molero. Benvingut, Sergi.
Bona nit i bona hora.
Salvador Illa es compromet que el govern invertirà més de 4.000 milions d'euros per construir 50.000 habitatges públics en els pròxims 6 anys.
El president de la Generalitat ha centrat en l'accés a la vivenda part de la seva intervenció durant la primera jornada del debat de política general al Parlament. Aquest era un dels principals compromisos que els socialistes van signar tant amb Esquerra com amb els comuns per a la investidura d'Illa. De fet, el president ha assegurat que els acords amb aquests dos partits marcaran el rumb de la legislatura, amb especial èmfasi en el finançament singular per a Catalunya. Junts i Esquerra Republicana, que encara en el debat més dividits que mai, han coincidit avui, però a retreure-li que encapçala un govern sense, diuen, ambició nacional.
Doncs d'Esquerra Republicana avui n'hem conegut també un nou capítol d'aquesta guerra interna i intensa que estan mantenint.
Sí, des del matí de Catalunya Ràdio, l'ex número 3 del partit, Xavier Vendrell, ha acusat Oriol Junqueras d'haver negociat amb el govern de Salvador Illa. I des del mateix Palau de la Generalitat, la continuïtat dels càrrecs de Pere Aragonès en el nou executiu socialista. Vendrell, fins i tot, ha demanat a la direcció dels republicans que l'expedienti.
Si pregunten als uixers de Palau, sabran que un militant, que ja no era el president d'Esquerra, va anar a una reunió a Palau. Ha dit Oriol Junqueras, un militant de base, que ja no era president del partit, a parlar amb una sèrie de gent per mantenir uns càrrecs. I això és un acte d'indisciplina.
La consellera portaveu, Sílvia Paneque, no ha volgut confirmar ni desmentir si Junqueras s'ha reunit amb Salvador Illa des que és president.
L'estat de Florida, als Estats Units, es prepara per a l'arribada a les seves costes de l'huracà Milton amb vents superiors als 200 km per hora.
Les autoritats ja han demanat que es desallotgin les poblacions per on es preveu que passi l'huracà. I el mateix president dels Estats Units, Joe Biden, ha advertit que podria ser el pitjor huracà dels últims 100 anys. En una entrevista aquí al Catalunya Nit, Jordi Xifra, que viu a Tampa, i Laia Huguet, que viu a Miami, han explicat com s'estan preparant per tot plegat.
Ens diuen que, evidentment, a les hores abans ja ens posem a casa i que ens diguem, doncs, que tinguem una habitació, diguéssim, de refugi, diguéssim. Inicialment havia d'arribar el dimecres al migdia, ara ja diuen la nit del dimecres a dijous.
I hi ha molta gent nerviosa aquí a la feina. Tothom se'n va d'hora a comprar aigua i als supermercats no hi ha aigua i la gent va comprar a fer gasolina, però estem dintre de tot estem bastant més tranquils que la gent que està a Tampa o Orlando.
I més notícies dels Estats Units, perquè Donald Trump hauria trucat Vladimir Putin en privat 7 cops des que va deixar la Casa Blanca i va enviar secretament al president rus màquines per fer testos de Covid-19 durant l'auge de la pandèmia.
Això, segons escriu el periodista Bob Woodward al seu nou llibre Guerra, que sortirà a la venda la setmana que ve. Woodward, mundialment famós per la seva feina, destapant l'escàndol Watergate, que va fer caure rècord amb el president Richard Nixon, afegeix que Putin va demanar a Trump mantenir en secret l'enviament de les màquines. Al llibre també es descriu la frustració i desconfiança de Joe Biden envers Benjamin Netanyahu i assegura Woodward que, amanint-ho tot això amb renecs, que el president nord-americà el va qualificar de fill de puta, literalment, i mala persona, i també de mentider compulsiu pel que li va dir respecte a l'entrada de l'exèrcit israelià al sud de Gaza.
I afegim un últim apunt. El govern espanyol treu a concurs el concert de Mufacé per donar cobertura sanitària als funcionaris els pròxims 2 anys.
Ho fa després de no haver pogut arribar a un acord amb les 3 mútues mèdiques que hi participen actualment. L'executiu espanyol ofereix un increment de més del 17% en la prima mensual. Les asseguradores, però, ja han avançat que consideren l'oferta del tot insuficient per mantenir el model actual i demanen una prima mínima del 25% per començar a negociar. Els sindicats, per la seva banda, avisen que hi haurà mobilitzacions si hi ha retallades en el servei. Per què és important, Manel, aquest tema? Doncs perquè Mufacé dona cobertura sanitària a 1,5 milions de persones, de les quals 68.000 són funcionaris de la Generalitat.
No tenim a Bob Woodward, tenim a Sergi Molero. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Sergi Molero, que ho repassa tot, excepte aquelles persones que s'estiguin exercitant. El moviment físic, aquestes coses dels esports, li deixem al David Ubach. Benvingut, bona nit.
Bona nit.
Aquest migdia, un gran nom que se sabia que acabaria passant, que retira Andrés Iniesta.
Sí, no s'exercitarà més Iniesta, si més no professionalment. Després, en el seu dia a dia, segur que segueix fent esport, però Iniesta, el que era un secret de veu, s'ha confirmat ja, es retira. Als 40 anys, després d'haver jugat en aquesta última temporada als Emirats Àrabs i abans al Japó, des que el 2018 va marxar del Barça, un Barça on hi va arribar amb 12 anys per entrar a la Masia, el 2002, als 18, debut amb el primer equip. Va entrar el 96 a la Masia amb 12 anys, volíem dir, el 2002 va debutar amb 18 anys al primer equip i fins al 2018, com dèiem, plega, diu Iniesta, perquè ara valora més altres coses, tot i que admès que vol continuar vinculat al futbol i que preveu fins i tot poder tornar algun dia al club blaugrana.
Lo último que he pensado era en ese momento del Balón de Oro. La imagen de Xavi, Leo y yo, los tres en el podium, eso es más grande que haberlo conseguido. 3 tíos de la casa que lleguen a estar en el podium del Balón de Oro, eso es el verdadero premio.
A referir Iniesta a aquella imatge de la gala d'entrega de la pilota d'or de l'any 2010, en què 3 jugadors del Barça van ocupar el podi, amb Messi primer, Iniesta segon i Xavi tercer. Per tant, un moment que guarda en alta consideració Iniesta, més enllà dels títols, que no en són poc. pocs en 674 partits amb el Barça. Doncs va aconseguir 4 lligues de campions, 3 mundials de club, 3 supercopes d'Europa i 9 lligues espanyoles, entre molts altres títols.
Déu-n'hi-do, jo fa 22 anys, quan era bastant jove i feia l'Infoca, vaig veure encara un jugador més jove que jo, que debutava amb el Barça, tenia 18 anys, i el vam poder entrevistar perquè debutava amb el primer equip. I mira, tal, Andrés Iniesta, es deia.
Vas veure maneres.
Sí, sí, ja se li veien, ja se li veien. El Barça femení de futbol, demà comença la defensa del títol de la Lliga de Campions.
Sí, i no un partit qualsevol, sinó que visita el que ha de ser el seu principal rival en el grup per assolir la primera posició de cara als encreuaments de quarts de final, és el Manchester City. Aitana, bon matí. Ha viatjat amb l'equip avui, està recuperada d'un refredat que la va fer ser baixa en l'últim partit de Lliga del Barça. Però això sí, el Barça, que segueix sense poder comptar amb Salma Parolhelo, encara amb problemes físics. I una de les nouvingudes al conjunt blaugrana d'aquesta temporada, en els diversos canvis que hi ha hagut a l'equip de Pere Romeu, doncs la portuguesa Quica Nazaret, l'hem pogut escoltar fa una estona als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, referint-se precisament a aquesta estrena d'alta volada a la Champions.
És una motivació extra. Queremos ganar todos los partidos, pero jugar contra un equipo como City, que sabemos que son muy buenas y tienen mucha calidad, es bueno para empezar esta competición.
De la Champions, doncs aquest City-Barça el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio, una Lliga de Campions que de fet ha arrencat avui amb altres partits, dels quals te'n destaco un, la derrota per la mínima del Real Madrid 3-2 al camp del Chelsea, un altre dels equips aspirants al títol, com el Barça, com el Manchester City i alguns altres encara.
Molt bé, per acabar, un apunt d'embol, perquè al Tot Costa han explicat també una notícia rellevant que afecta el Barça.
Sí, és important perquè el Barça es quedarà sense porters a mitjà llarg termini. Una baixa ja sabuda, la del 2025, quan Gonzalo Pérez de Vargas marxarà al Kiel, però la novetat, el que s'ha avançat al Tot Costa, és que qui l'ha de rellevar, i de fet ja ho està fent Emil Nielsen, el porter danès, marxarà també del Barça l'estiu del 2026, que és quan s'acaba el seu contracte, i anirà al Vesprém hongarès, que dirigeix l'extècnic del Barça, Xavi Pascual. Per tant, Nielsen, que després que avui ha rebut l'última proposta de renovació del Barça, l'acaba descartant per sorpresa al club, perquè confiaven en la seva renovació i així ell ho havia deixat entreveure, però ha aparegut al Vesprém amb el seu potencial econòmic i li ha fet arribar una oferta econòmicament superior que Nielsen ha acabat acceptant. El Barça, dèiem que confiaven que seguís, i fins i tot no tenen constància de la decisió final de Nielsen. Insistim, és una notícia que ha avançat al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Un apunt també d'handbol. El Granollers ha jugat Lliga Europea, que és la segona competició continental, primer partit de la fase de grups amb victòria vallesana 32-36. Ja ho diré bé, a la pista del Górnik Zabrze polonès.
Déu-n'hi-do. És la temporada dels porters del Barça, que l'equip de futbol ha hagut d'anar al mercat dels jubilats.
Sí, sense Ter Stegen, Szczesny, i també haurà de buscar recar més el Barça d'handbol en una posició que és clau en aquest esport, a l'handbol.
Molt bé, David, doncs moltíssimes gràcies. Fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Aquest dijous, l'equip del matí de Catalunya Ràdio es desplaça fins a la frontera, a la Jonquera.
Analitzarem el desenvolupament econòmic d'aquesta zona clau a Catalunya.
Hi ha qui pensa, i és legítim,
sense perdre de vista el debat de política general. I tindrem moltes més sorpreses.
Aquest dijous, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Amb el suport del Centre Comercial Gran Jonquera.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Apa. punt d'arribar a un quart de 12 de la nit i ens fa molta il·lusió avui poder parlar d'un tema que fa dies que estem seguint i que dèiem, això hem d'entrevistar algú que en sàpiga, i la persona que en sàpi molt ja la tinc aquí asseguda al meu costat, però posem-nos primer en context. Hi ha molts estudis científics que posen en evidència que les aigües residuals no tractades són un bon indicador de moltes coses. Els que saben llegir aquestes aigües tenen al final les claus una mica de com som les persones que vivim al voltant d'aquests llocs, perquè jo deia al començar el sumari, quan introduïa aquest tema, que les aigües residuals no menteixen. Ara em desmentirà o no la nostra convidada, que és la catedràtica de microbiologia de la Universitat de Barcelona, que és la senyora Rosa Maria Pintó. Benvinguda.
Gràcies.
Les aigües residuals dic que no menteixen. Ho dic bé o no, això?
Ho diem bé. A veure, les aigües residuals són un reflex del que circula a la població. Ara hem de ser curosos, eh? No menteixen sempre i quan siguem nosaltres prou bons per detectar-ho. És a dir, l'aigua residual és immensa i les tècniques que tenim avui en dia són molt sensibles, però a vegades no. Per tant, no menteixen sempre i quan tinguem suficient sensibilitat per detectar allò que estem buscant. En alguna ocasió, si les concentracions són molt baixetes, no ho detectaríem.
Ve de molt lluny, això de mirar-les, d'investigar-les?
Sí, això ja portem dècades. I el nostre grup, per exemple, jo encara no hi era, per tant parlem d'uns quants anys, perquè jo ja en tinc uns quants. Crec que era els finals dels 70, principis dels 80, van detectar poliovirus a la platja de Badalona. I això és perquè en aquell moment es donava una vacuna oral atenuada amb els nens, i quan van veure allò es van espantar i van dir no patiu, és que hi ha una campanya de vacunació massiva dels nens, i això ho va detectar en aquell moment a la platja, perquè no hi havia ni les plantes depuradores d'aigües residuals ni res d'això. Per tant, ve de molt. Ara, de dècades, ja del segle XX ja.
Ara entrarem més específicament en el vostre terreny, però en general què s'hi podria analitzar? Tot? És a dir, des del que mengem, el que consumim, els medicaments que prenem, els virus que ens afecten, què s'hi pot trobar a les aigües residuals?
Ho has dit molt bé, crec que no puc afegir pràcticament res més. Pots trobar des de drogues, tòxics, metabòlits, agents infecciosos, virus, bactèries. Tenim un estudiant que ha fet unes quantes converses i precisament en un congrés internacional que hi va haver el mes de febrer va dir i això hi trobeu? I diu, si ho busques ho trobes, perquè realment és un reflex de tot el que circula. Sí.
I això es fa a cegues? És a dir, agafem unes mostres i mirem a veure què hi ha, o aneu a buscar concretament determinades coses? És a dir, apareix tot o s'ha d'anar a buscar allò en concret?
Has d'anar a buscar concretament allò que busques. Hi hauria una alternativa, però aquesta de moment encara no ha estat en el dia, que sí que et permetria, en quant a agents biològics, per dir-ho així, detectar el que se'n diu metagenòmica, que et permet detectar un rang molt important de coses. Però això encara, diguem, que recerca bàsica, en canvi, el que sí que ja funciona és anar a target directe. Busco aquest virus, busco aquest.
Posem-hi res, dos apunts perquè la gent tingui el context. Per una banda, direm que l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua han impulsat una xarxa de vigilància de les aigües residuals. Això es fa en coordinació amb institucions científiques. Aquí és on entreu vosaltres. Les anàlisis es realitzen al Laboratori de Biologia Molecular de Virus Entèrics i al Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments. Aquests dos són de la Universitat de Barcelona i també el Center for Omics Science d'Eurecat. Ho dic bé, això, eh?
Ho diem bé.
Molt bé.
El que és que això, concretament, va ser una xarxa que es va impulsar durant la pandèmia, i aquests grups el que fèiem era buscar SARS. Val?
Es mirava si hi havia Covid, sí, i quines partícules.
Sí, nosaltres, a més, el nostre grup, el de virus entèrics, a més de buscar SARS, tenim també un conveni amb Salut Pública per buscar enterovirus. I aquest sí que és exclusiu nostre, per dir-ho així.
Molt bé. Fa uns dies tot això va acaparar alguns titulars perquè es va trobar el virus de la polio. Expliquem-ho bé, això.
Sí, això s'ha d'explicar bé perquè, si no, pot donar lloc una mica a confusions, eh? El virus de la polio el podríem... És una mica complex, això, per tant, a poc, i si no s'entén...
Sí, insistirem, aquí tenim temps.
Virus de la polio, hi ha el que coneixem com el virus salvatge, que seria aquell que pot infectar la població, que no és immune, i que, per tant, doncs, el pot infectar. I després tenim, en el cas de que s'administrin vacunes orals atenuades, tenim els virus de la vacuna. I el virus de la polio hi ha tres serotips, l'1, el 2 i el 3, per tant, hi ha una vacuna pel serotip 1, una altra pel serotip 2 i el serotip 3, encara que es dona combinada, eh? Però sí, serien tres vacunes diferents posades amb el que se'n diu una vacuna triple, per dir-ho així. Bé, i llavors, a partir d'aquí, el que ha passat és que amb els anys, com que això és una vacuna viva, el virus multiplica en el pacient infectat vacunat i quan multipliquen els virus muten. I quan muten poden tenir mutacions que els facin revertir la virulència. I llavors actualment sabem que per un serotip concret, en realitat per tots, però sobretot per un en concret, que és el serotip 2, i el que es coneix amb el nom de virus derivats de la vacuna. És a dir, que serien originalment vacuna, però que ja han adquirit unes mutacions que els hi poden donar algun caràcter de reversió a la virulència. Llavors aquests són els que s'han de vigilar amb molta cura, perquè hi hauria problemes sempre i quan la població no estigui vacunada. Aquí, afortunadament, la cobertura de la vacuna és molt alta, molt bona, i, per tant, a pesar de que s'ha detectat un virus derivat de la vacuna de serotip 2 a la planta de Pròdora del Besòs, el Besòs és una planta enorme, de les més grans d'Europa, i, per tant, si el detectes en una planta tan gran, vol dir que el virus està circulant una mica, perquè, si no, es quedaria diluït, però, encara que sigui un derivat de la vacuna que podria donar problemes, aquí la cobertura és tan bona que en principi no n'ha de donar. Ara, això ens ha donat l'alerta perquè es prenguin mesures. Aquestes mesures, que vol dir? Que si hi ha normalment, des d'una perspectiva de salut pública, es busquen i s'han de declarar tots els casos de paràlisi flàcida, que és la, seria la malaltia greu de poliovirus, doncs ara s'ha incrementat això, i a més s'ha incrementat, a pesar de que tenim una cobertura vacunal molt bona, com que la vacuna són 4 dosis i les 3 les porta tothom, però la quarta dosi que es posa als 6 anys i pot haver-hi algun grup que potser no s'està intensificant aquesta vacunació. Dit això, ni que ningú s'infectés amb el virus derivat de la vacuna no vol dir que tingués una paràlisi flàcida, perquè habitualment això passa entre un de cada 200 pacients, s'estima, més o menys. Ara, clar, si et toqués, t'ha tocat, i llavors sí que és una malaltia molt greu. Però diguem que això ens ha permès que es pugui fer, doncs, implementar totes aquestes mesures per estar segur que no passa res.
I heu arribat a alguna conclusió de per què pot haver aparegut ara?
A veure, on hi ha la persona hi ha un virus. Ja l'ha dit aquella catalana, on hi ha la persona hi ha el perill, doncs això és el mateix. Jo sóc biòloga i sempre en els meus estudiants els hi explico que el doctor Margalef, que no sé si us sona, però era el, dona el nom a un dels edificis de la nostra facultat, un eminent ecòleg, i sempre posava uns exàmens raríssims. I ens en va posar una vegada un que era per què cada llavor té el seu corc. Doncs exactament és el mateix. On hi ha una cèl·lula viva hi ha un virus que l'infecta. Per tant, si hi ha persones, hi ha virus. Doncs d'on pot haver vingut? Doncs d'aquí no, evidentment, perquè aquí estem tots vacunats i, per tant, aquí el virus no circula, ha vingut de fora.
Un cop localitzeu, per exemple, això, aquest virus, quin circuit teniu? És a dir, vosaltres ho heu de comunicar a les autoritats sanitàries o com funciona això?
Sí, sí, nosaltres immediatament es comunica a les autoritats sanitàries. Barcelona ho ha de comunicar a Madrid perquè això... Diguem que jo diria que en aquests moments la polio no és una crisi sanitària, almenys en els països occidentals, en el sentit de que tenim una cobertura vacunal molt bona. I, de fet, fa més de 20 anys que estem dient que estem en fase d'erradicació de polio. Llavors, aquí és on hi ha el problema, que en els darrers anys, degut a la pandèmia i per una sèrie de problemes, sobretot bèl·lics, en països com Afganistan i Pakistan, doncs hi ha hagut uns problemes de vacunació i això ens ha fet tirar enrere. Llavors, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, està molt vigilant perquè és que estàvem pràcticament erradicant. I erradicant el virus vol dir que s'ha acabat, que no existeix més, tal com es va fer amb el virus de la verola. I estàvem pràcticament, i ara sembla que anem tirant una mica enrere. Llavors, per tant, cada país del món hi ha un laboratori de referència, que en aquest cas és el Carlos III a Madrid, i llavors el flux d'informació, diguem, aniria d'aquí, de qualsevol lloc d'Espanya que ho detectessin, cap a Carlos III, i ells ho han de comunicar a l'OMS.
Quins altres virus busqueu o trobeu?
Bueno, una mica com ho deia el nostre estudiant, allò que busques trobes, però no és així. No és així. En aquests moments, de fet, fins al mes de juny vam estar buscant SARS, perquè nosaltres, a més d'aquesta xarxa a nivell català, hi ha una xarxa a nivell de tota Espanya, que la coordinem al nostre grup, i per tant buscàvem SARS a tota Espanya. Enterovirus la fem per Salut Pública de Catalunya, des de, si no m'equivoco, des del 2014, crec que és 2014, per tant, això és com una cosa que realment aquí s'està fent molt bé, perquè no sé si a tot arreu es fa el mateix, així és com SARS, hi ha entrat tothom amb SARS, enterovirus no ho fa tanta gent, i llavors nosaltres hem començat a desenvolupar tecnologies per detectar virus que no t'ho pensaries, però que hi són. I, per exemple, doncs sabem que el virus West Nile, aquest que està donant problemes a Andalusia i que avui ha caigut la desena persona morta, doncs es pot trobar a les aigües. És a dir, la gran sorpresa, i aquesta ja va ser amb SARS, quan diem que hi trobem polio, això és molt normal. Polio és un virus que es replica de forma natural a l'intestí. Per tant, si es replica a l'intestí, s'excreta les femtes. La gran sorpresa va ser quan un virus respiratori, que majoritàriament replica les vies respiratòries, també s'excreta en femtes. Però és que ara resulta que West Nile, que és un virus sistèmic, també s'excreta en femtes i molts altres. Per tant, Pràcticament, potser no tots, però molts. Alguns virus, doncs, aquests a West Nile es transmet per picades d'artròpods, per tant, no t'ho pensaries mai que pugui estar a les femtes, doncs hi és. Per tant, la finestra que s'obre és molt gran.
Per exemple, en el cas de la Covid, que suposo que és quan teníeu moltíssima activitat, detectàveu abans vosaltres el que després s'acabava traduint als ambulatoris, hospitals, sí, etc., o era al revés? És a dir, primer veieu vosaltres que puja, després comencen a augmentar els
això,
casos?
Això és un debat que no, tampoc ens portaria enlloc, però sí, hem fet estimacions que amb les aigües residuals podem arribar a detectar de 9 a 10 dies abans que es detectin els primers casos clínics. Però això en el moment àlgid de la pandèmia, que hi havia moltíssim diagnòstic per PCR, després per antigen, tampoc ho necessitaven tant, perquè potser sí que uns dies més tard, però en canvi ha sigut molt valuós en el moment que s'ha deixat de fer diagnòstic. Ja no fem antígens, ja no fem PCRs, ja no fem res. Quin és l'estat? Doncs això sí que ara podem, som molt útils a donar l'estat. Això està pujant, està baixant, i per identificar variants, no només és detecció, sinó que caracteritzem les variants.
I ara podríem dir com ho tenim?
Doncs mira, no t'ho puc dir exactament, perquè això se'ns va acabar el mes de juny. I estem pendents de que surti una licitació la qual hem aplicat de la Generalitat i la de Madrid, que ens van dient que ha de sortir, però que de moment no surt. És un problema, sempre arribem al mateix lloc, és un problema de diners.
Clar, sí, sí, que us vagin... Perquè heu de rebre l'encàrrec, no?, per anar a buscar aquestes coses. Qui busca, per exemple, les drogues que hi puguin haver les aigües residuals?
No t'ho sé dir, perquè jo no sóc experta en això, i menys de manera, diguem, de fer una epidemiologia continuada. No sé qui ho fa. Sí que he estat en reunions que hi ha molta gent que a nivell bàsic ho fan, però jo no sé fins a quin punt això hi ha un finançament per fer-ho darrere. Sí, és veritat que hi ha una guideline europea que teòricament s'hauria d'implementar a partir de gener del 2025, però que no sé, perquè tornem a estar igual. Europa diu que s'ha de fer, però qui ho ha de pagar són els estats membres, i per tant no sé com anirà, que diu que s'hauria de controlar SARS, s'hauria de controlar el virus de la grip, que també és un dels que es poden detectar, enterovirus i polio, per això el que pot passar, altres virus emergents, resistències a antibiòtics i algunes drogues. Ara, si s'implementarà o no, veurem, s'ha de veure els pressupostos i a veure com va. Però la guideline hi és,
I la grip l'esteu controlant a hores d'ara?
La grip l'estem controlant, però una mica per amor a l'arte. És a dir, però aquí també voldria fer una falca. Sí. Hi ha una empresa molt important a Barcelona que sí que fa aquests tipus d'estudis, que és Aigües de Barcelona. Aigües de Barcelona porta el control de les aigües residuals, llavors per ells, en alguns moments, sí que hem controlat, per exemple, controlem RSV, que és el virus sincicial respiratori, i en alguns moments hem fet grip.
En el vostre cas sou un equip molt gran per fer-ho?
Bueno, tot l'equip sencer, crec que aquest dia el comptàvem, som 12, però els que concretament treballen amb això, deixa'm comptar, si no ens contem els sèniors, per dir-ho així, els que estan allà picant pedra, doncs deuen ser dues o tres persones.
Dues o tres persones.
Sí.
O sigui que és un...
Quan us intens,
toca, és un treball molt intens,
no? Perquè, a més, és molt més complicat fer una analítica amb una aigua residual que amb una mostra clínica. La matriu d'aigua residual és complicadíssima, és bruta, té molts inhibidors, i bueno, és molt complicada tècnicament. Però sí, vam començar amb totes les dificultats del món i ara és una fàbrica. Ara ja saps, aquest dia arriba, avui es concentra, la tarda és a la PCR, després fem les variants, ara ja està com una fàbrica. Per això ens sap greu que no surtin les licitacions i demés, perquè perdrem aquest ritme, saps?
Clar, això us volia preguntar ara. Una mica, com ens hem d'imaginar el treball? És el científic és el mateix que va a les aigües, les col·lecta, les porta? Com funciona? Quin és el recorregut?
No, i a més, si la gent mai s'ha pensat que tu pots anar a un riu i agafar una galleda d'aigua, potser es fa, però no sou, diguem, teòricament no es fa, això està molt controlat i depèn d'ACA, que ha de donar els permisos, i llavors hi ha aquest conveni amb Salut, i llavors jo, el personal que ho va buscar, no ho sé, nosaltres ens arriba al laboratori l'aigua.
A vosaltres us arriba l'aigua i a partir d'aquí és on feu el triatge, sí, o tots els processos
químics? El primer pas és una concentració, allò que us deia, no? El virus a l'aigua està diluït, llavors tu l'has de concentrar. Llavors hi ha una tècnica per concentrar, després s'ha d'extreure els àcids nucleics, després es fa la PCR per veure si és positiu o negatiu, i després ja es fa les PCRs per fer la seqüenciació i dir si ara tenim la Omicron BA1 o tenim la JN1.
Clar. L'última que et faré, però dedueixo que esteu pendents sempre de finançament, de si podem fer més o menys. L'ideal, quin seria? Què és el que hauríeu de poder fer constantment, habitualment? Buscar què, amb quina freqüència? Què creus? Creus que s'haurien de funcionar si no depenguéssim de diners? Allò?
Això és molt complicat. I, per exemple, els enterovirus els fem un cop cada 15 dies i, mira, hem trobat polio. Però dic, mira, si no hagués sigut la setmana que ho estàvem buscant, igual se'ns passava, perquè la bona notícia és que el vam detectar, però no l'hem detectat més. Val? I això és una bona notícia, i això és gràcies a que hi ha aquesta cobertura vacunal, que no hi ha hagut cap tipus de problemes. No és tan raro això, eh? El 2022 hi va haver-hi un brot de polio a Londres i un altre a Nova York. I, per tant, vull dir, qualsevol lloc que hi ha moviment de gent, això pot passar. Llavors, doncs, lo habitual fora, que com més sovint els puguis fer, però llavors això aquí entra llavors el pressupost, com a mínim durant l'època del SARS, que era l'òptim que m'ha arribat aquí, era un mostreig setmanal.
I a nivell internacional és habitual que es facin aquestes anàlisis? És a dir, els governs dels altres països també treballen així?
Sí, sí, ja dic, la guideline europea aplica a tots els països europeus, eh? I hi ha països com Holanda que en feien dos cada setmana. Vull dir que això depèn ja del finançament que tens i fins allà on arribes.
Molt bé, doncs. Aquí els punts horaris de 11:15 ens van molt bé per agrair-li que hagi vingut. Ens ho has explicat de manera molt clara
i, espero.
Sí, ho hem entès molt bé, tot i que és un món complicat i jo mateix el desconec molt, però em semblava molt interessant fer-ho i t'has explicat molt bé, Rosa Maria Pinto,
molt bé.
Moltíssimes gràcies
a vosaltres per convidar-me
pel Catalunya Nit.
Gràcies.
Catalunya Nit amb Manel Elias.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
44.743. 44743. La sèrie 47047.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carol.
Si està bé a la tarda.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
El Congrés de Sant Sebastià Gastronòmica ha organitzat un duel culinari per confrontar la creativitat d'un xef amb dues estrelles Michelin, Ricard Camarena, amb les receptes dictades per la intel·ligència artificial que ha elaborat al peu de la lletra un segon equip de cuiners. Volem saber com ha anat tot això, per tant, saludem el nostre enviat especial a Sant Sebastià. Òscar Callau, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
A veure, explica'ns-ho bé, qui ha guanyat aquest pols?
Doncs Camarena s'ha imposat amb el seu menú el que ha proposat el cervell digital. Un jurat de tres cuiners i gastrònoms, on hi havia Joan Roca, ha dictaminat que el primer i segon plat els ha fet millor Camarena i les postres, una carrot cake, han empatat. Això sí, tant la màquina com l'home han hagut d'improvisar el menú demanat pel públic, amb els mateixos ingredients, idèntiques quantitats i un determinat termini de temps. Així ha valorat el xef valencià la IA aplicada als fogons.
Possiblement li falta transversalitat, no? Que és el que d'alguna manera nosaltres podem aportar, no? Eixa espècie d'idea, de coses que no estan tan correlacionades, poder-les intuir i posar-les al servei d'algo, no? No sé, imagina que quan tinga moltíssima informació pues ja serà capaç de fer-ho, no tinc idea, és que tampoc sé com funciona, no? La IA, però bueno, jo crec que nosaltres sempre serem imprescindibles.
I què hi diuen els cuiners que han hagut de fer la recepta tal com l'ha creada la intel·ligència artificial, Òscar?
EncoXP i el seu equip diuen que el digital encara no pot guanyar les persones, com sí que fa un ordinador amb les matemàtiques dels escacs, però creuen que tot arribarà.
No sé si us recordáis Kasparov cuando se enfrentó al ordenador. Ya no hay ajedrecista humano en el mundo que se pueda enfrentar a la máquina. Nos hemos dado cuenta de que la IA todavía no está ahí. Había mezclas de sabores un poco difíciles o extrañas.
Yo creo que es una herramienta. Falta la mano, falta el alma, falta la sensibilidad, falta el cómo tú te has inspirado.
Aquí en cocina estamos entrando, ¿no?, en un terreno donde entran muchos más factores, desde el expertise del cocinero, la cultura y la artesanía.
L'organització de l'esdeveniment ha estat en bona part idea de la Fundació Catalana Alícia.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Òscar. Ara estava pensant, però, que, clar, el jurat era humà. S'hauria de veure què hi diu un jurat d'intel·ligència artificial, perquè potser cadascú tira cap a casa seva. En fi, anem cap a la Bienal del Pensament, que ha obert la quarta edició amb una conversa entre el dramaturg i escriptor libanès Wajdi Mouawad i el director teatral Oriol Brogi, que amb la seva companyia La Perla 29 ha acostat molts dels seus textos al públic català. Al darrer, Tots ocells, tot un fenomen que es pot veure al Teatre de la Biblioteca. Ens ho explica des de Barcelona la Marta Vives.
Mouawad, que va haver d'exiliar-se amb la seva família a causa de la Guerra Civil al Líban, primer a París i després al Quebec, és contundent i profund, perquè diu la seva condició d'estranger i desarrelat el persegueix.
Doncs intentar entendre què va passar durant la Guerra Civil, qui va disparar aquí i per què, i jo per què ja no parlo àrab, i per què vam arribar aquí a França, per què ens vam exiliar a França, i t'enfrontes a un silenci. Els teus pares ja no són capaços d'explicar-t'ho perquè és massa humiliant.
Qüestions sobre les quals Mouawad necessita parlar en la seva obra.
És el meu paper en aquesta Guerra Civil, que no se sap explicar a si mateix. El meu paper serà explicar allò que la meva tribu ha fet malament.
Per això, diu, li resulta extremadament difícil parlar de reconciliació avui en dia.
En el context actual d'Orient Mitjà, em refereixo, tinc la sensació que el teatre i tot és inútil. És molt, molt difícil actualment parlar del tema de la reconciliació. A mi em resulta extremadament dur parlar de reconciliació avui.
Això sí, l'esperança per Mouawad passa per seguir explicant històries.
Un dels gestos d'esperança més bonics que hi ha és el relat, el poder un cop més explicar-nos les històries malgrat tot.
La conversa protagonitzada per Maggi Mouawad i que ha omplert la plaça Joan Coromines de gom a gom forma part de les activitats de la Bienal del Pensament, que tindrà lloc a Barcelona fins diumenge vinent.
Moltes gràcies, Marta. Passen 6 minuts de 12:15 de la nit i avui, arran d'un episodi amb Matteo Salvini, en David Guzmán ens parla del mal ús de les cançons per part dels polítics.
De tant en tant passa que una cançó connotadament d'esquerres és segrestada sense pudor per la dreta. I és així com ahir, a la trobada de la Lega Nord a Pontida, Matteo Salvini i el general Bannacci, de tendències racistes i homòfobes, van acabar cantant Generale, una cançó que en realitat és un himne pacifista contra totes les guerres.
Generale, dietro la collina ci sta la notte crucca e assassina. E in mezzo al prato c'è una contadina.
Un cantautor com Francesco de Gregori, compromesament d'esquerres, formi part del karaoke de Salvini i companyia, és d'una indecència repugnant, per dir-ho suau. Ja li va passar amb Viva l'Itàlia, una altra cançó molt crítica amb el país, que més una vegada ha estat cooptada per la dreta. I alguna vegada ha passat també amb Lucio Battisti, Rino Gaetano o Francesco Guccini. La música, com la literatura o el teatre, no són innocents. Les cançons, les bones cançons transmeten ideologia, i això ho saben perfectament els polítics que se les apropien amb mala fe. A finals dels 90, amb els atemptats ETA, el govern d'Aznar va voler capitalitzar el famós Libertà sin Ira, que en realitat pertany a la banda sonora de la transició. Per fortuna, encara queden músics coherents que saben combatre l'ús electoral del seu repertori. Un personatge tan fosc com Donald Trump va intentar fer servir els Stones, i els Stones li van negar el permís. La ironia és que la cançó que volia Trump era el You Can Always Get What You Want, perquè efectivament no sempre pots tenir el que vols, i menys encara si el que vols és pervertir un llegat musical que ni t'inclou ni et pertany.
Generale, queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno che è mezzo vuoto e mezzo pieno.
El Catalunya Nit, evidentment, és un programa que es fa de nit, i els dimarts convidem a l'Anna Ramon. Anna, benvinguda.
Bona nit.
I avui hem de lligar les dues coses, la nit amb el món de la natura i dels animals. I la pregunta que em faig, clar, el programa el fem des del centre de Barcelona, o sigui que la sensació lluny. És que estem bastant apartats de la natura, però veiem que el ritme aquí en un, al mig d'una ciutat baixa a la nit. Alguns estem treballant, però molta gent ja està dormint o a punt d'anar a dormir. Poca gent treballa aquestes hores. Sí, el ritme baixa. Però què passa a la natura? Quins són els Manel Elias, les Anna Ramons que treballen a la nit? Qui es desperta a la nit a la natura? Sí, que avui ho agafem per aquí.
Vinga. Vale?
Quin és l'ambient nocturn de la natura?
Doncs mira, jo tinc un símil perfecte. La natura de nit és, està de festa major.
Ah, sí?
Sí, sí, la natura...
Sí, també hi ha after hours.
Hi ha after hours. És, tu pensa que la meitat dels animals del bosc, aproximadament, i parlant així molt en genèric, tenen comportament nocturn. I és més, l'activitat humana ha fet que aquest percentatge, no, de que vindria com per naturalesa, perquè hi ha animals que per naturalesa ja són nocturns, ha fet que altres animals també acabin adoptant comportaments nocturns per fugir precisament d'aquestes llums, d'aquest soroll, de tot aquest aquestes interferències, no, que els hi dificulten el seu dia a dia. De fet, record, no sé si recordes pel Covid, que una de les coses que es van demostrar és que els ocells van començar a cantar en moments que no cantaven normalment.
Ah, sí, sí, sí que es deia,
no?
Això,
doncs,
sí.
Clar, els ocells canten de bona hora del matí i a última hora de la tarda, aprofitant que la gent, doncs, ja estem recollits a casa nostra, perquè han de tenir un, per comunicar-se han de tenir un silenci. Doncs bé, el bosc a la nit és el gran moment.
Ostres.
De fet, bueno, us porto diversos exemples. Un primer serien els mussols. Val? O sigui, no només de què passa a la nit, sinó de com és que passa això. És que nosaltres no podríem fer-ho. I és que els animals sí, perquè estan adaptats. Doncs anem a veure com s'hi han adaptat. El mussol, 200% animal nocturn. Com ho ha fet? És una vida, no, sense visió, perquè no hi ha llum, i, per tant, doncs, tots aquests animals tenen els sentits molt més desenvolupats que no siguin la visió. En el cas del mussol, doncs és... la huida, no? Són animals, són ocells capaços de sentir preses molt petites amagades sota la fullaraca en plena foscor. Com ho fan? Doncs amb última tecnologia. Sí, tenen unes orelles d'última tecnologia, que dic jo, perquè al final són capaces de triangular la presa amb molta precisió. I vaig estar indagant de dir com ho fan, això, sí, no? I és un mètode que, bueno, és miraculós. El que tenen són unes orelles asimètriques. Una orella és més alta que l'altra, i llavors, quan perceben un so, són capaços d'analitzar la diferència amb la que ha arribat aquest so a una orella i a l'altra, que estan en dues posicions diferents. I amb això, doncs, calculen exactament on està la seva presa.
Hosti, això és un radar, eh? Per tant, tenim aquí aquests mussols amb orelles radar espectacular. No sé si s'hi veuen bé ells de nit, perquè moltes coses de les que incorpora després la tecnologia, els animals ja les sabien fer fa temps.
Sí.
Hi ha animals que s'hi vegin de nit, per exemple?
Doncs sí, 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 tant. Tenim animals, no, que són capaços de veure-hi de nit amb infrarojos, per exemple, com seria el cas de les serps.
Ah.
Aquestes serps no és que els seus ulls hi vegin de nit, sinó que el que han desenvolupat són unes cèl·lules que hi ha entremig dels dos ulls que detecten els canvis de temperatura fins a mig metre. I amb aquesta imatge roja, no, diguéssim, de la calor, doncs és com si hi veiéssim, perquè poden veure un ratolinet passar a mig metre. De fet, hi ha estudis recents que han vist que aquestes cèl·lules són les mateixes que nosaltres tenim quan plorem, quan es talla ceba o quan mengem wasabi.
Ah, sí?
Sí, però que en el cas de les serps, aquestes mateixes cèl·lules han evolucionat per ser sensibles o molt sensibles als canvis de temperatura.
O sigui que si em menjo una tona de wasabi, igual d'aquí un mes ja pues... puc detectar a la nit si s'acosta algú o no.
Pues podríem o cada dia, si menges wasabi, doncs sí, potser sí, aconsegueixes veure-hi de nit. Després tenim felins, també, que aquest és potser el que ja coneixem, sí, no? Aquests semblants als gats, diguéssim, o gats salvatges, que tenen aquestes pupil·les allargades, que en el fons estan allargades perquè així tenen més espai per obrir-se, que és el que necessita l'ull quan no hi ha fotons, no? Obrir-se per capturar el màxim de mínim de llum, ni que sigui, doncs, de la lluna, no?, per poder-hi veure. Després també tenen una retina que té més cèl·lules bastons que cons, és a dir, no hi veuen potser tan bé com nosaltres, en el sentit de definit, però, en canvi, els bastons sí que els ajuden, doncs, a veure amb menys necessitat de llum. I, per últim, tenen, és que és un ull també tot preparadíssim,
sí.
Tenen una membrana al final de l'ull que es diu tapetum lucidum, que és
res més que un mirall. Llavors la llum que entra rebota un altre cop i així doncs l'ull encara pot aprofitar millor aquesta llum. I és per això que quan il·luminem aquests animals els hi veiem aquests ulls blancs o vermells. És aquest tapetum que reflexa.
Hòstia, que bo. I quins amfibis trobaríem, per exemple, de nit al bosc per allà rondant?
Doncs exacte, no ens podem oblidar de les granotes, no? I és que ens dona la banda sonora de la natura, no? Sí. De la natura nocturna, de la foscor. Són granotes i gripaus que el que estan fent doncs, és seduir-se, no? I a Catalunya en tenim aproximadament una desena d'espècies, gairebé totes amb uns cants diferents, que els experts i expertes fan servir per diferenciar-les. No sé si les vols escoltar.
I tant, m'encantaria.
Sí, jo t'he portat uns àudios que ofereixen doncs, des de la Societat Catalana d'Herpetologia i que he pensat, doncs mira, en donarem tres i així que la gent doncs, digui, vinga, ja me'ls aprenc per sempre, val? El primer que escoltarem és un tòtil, Alites obstetricans, després escoltarem una reineta, la Ila meridionalis, i per últim escoltarem un gripau d'esperons, Pelobates cultripes. Atenció i a veure si aconseguiu memoritzar-ho, va.
Va, els informatius escoltem moltes declaracions sempre.
Sí.
Avui és una mica especial, això.
El tòtil.
El tòtil era un insult, també, eh?
Sí.
Pues mira que canta en maco.
La reineta.
La reineta
té més caràcter.
És menys fina, eh?
Sí.
Tot i el nom. I aquí aquest últim cloc-cloc-cloc havia de ser la tercera, no?
El gripau d'esperons era aquesta.
Aquesta última.
Ai, mira. Exacte, el gripau d'esperons. Perfecte.
Sí, sí, o sigui que han passat els tres per aquí.
Han passat els tres.
I què es deien, aquesta gent?
Doncs, mira, amb el cant de les granotes, normalment els són emesos pels mascles durant el període reproductiu, per el que dèiem, no? per seduir, diguéssim, doncs, a les femelles, per atraure-les, però també són per advertir a llarga distància doncs, de si estic disponible, no?, a nivell sexual, però també per dir on soc, com sóc, si sóc gran o petit, i quina condició física tinc.
O sigui, es mostren interessats, veniu cap aquí, jo sóc d'aquesta manera.
Si correcte. No sóc fumador, m'agrada més el mar que la platja, totes aquestes coses.
I després, si el que li arriba no li satisfà, com s'ho fa? Bueno, això ja seria un altre...
Ja no s'acosten.
Ja seria un altre capítol. Molt bé, hem parlat molt d'animals, hi ha plantes també nocturnes, suposo jo, perquè n'hi ha una que porta el nom de nit, suposo que
exacte,
per alguna cosa serà la flor de nit.
Així és. Les plantes, de fet, de nit canvien, deixen de fer la fotosíntesi perquè no tenen llum i passen a respirar, que això doncs, també és una característica, que si vas al bosc de nit doncs trobaràs competint pel mateix oxigen amb les plantes, cosa que durant el dia no passa, però de nit tenim unes plantes que a part de fer la respiració obren també les seves flors, com deies, no? Com la flor de nit, no? I altres flors que s'obren a les nits. I a més, no només s'obren, sinó que desprenen uns aromes molt forts. I això, dius, per què? Per què és? Doncs perquè també hi ha pol·linitzadors nocturns. Tenim les arnes, que les coneixem, que són aquestes papallones nocturnes que van a la llum, però també hi ha ratpenats que pol·linitzen i que van a les flors.
Clar, o sigui, bastanta activitat, eh? Bastanta activitat
sí.
a la nit. Molt bé, doncs molt interessant, Anna Ramon. Nosaltres també som una mica flors de nit, treballem durant el dia, però
sí.
Quan lluïm fort és aquí a la nit. Esperem dimarts que ve.
Fins dimarts, Manel.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Se'ns va acabant el dimarts, li queden 13 minuts mal comptats i és el moment de descobrir qui ha estat avui el nostre convidat, una persona que potser, a més de les notícies, s'ha fixat o s'està fixant bastant en les sintonies, en aquestes músiques que posem. Perquè ell és músic, és compositor, però m'atreviria a dir que... potser trencar alguns esquemes, també. Rafael Plana, bona nit.
Bona nit, Manel, què tal?
Ara en parlarem de la teva professió, però abans aquí la pregunta per la que heu de passar tots els que ens acompanyeu. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
N'he après moltes, unes quantes, i anava prenent notes. M'agrada molt divagar a la vida i divagar amb un boli a la mà. Feia temps que no ho feia i
avui
he aprofitat.
Molt bé. Què t'ha cridat l'atenció?
M'ha cridat molt l'atenció, moltes coses, però la imatge del mussol i les seves orelles asimètriques m'ha robat el cor.
Que sí?
M'ha encantat i crec que buscaré la manera d'aplicar-ho al meu ofici.
T'aniria bé, no?
M'aniria bé. De fet, s'assembla bastant al que es fem amb el so binaural, que és el so immersiu pensat per escoltar amb cascos. I, de fet, la teoria del so binaural s'assembla bastant al que heu explicat del mussol.
Ah, sí, això perquè el mussol, ens deia l'Anna Ramon, que té com una orella més llarga que l'altra, una més elevada.
Exacte.
I suposo que li ve... Primer ho rep a una banda i després a l'altra, o vés a saber, no? Pot saber molt bé des d'on li ve el so. Veieu com això serà interessant si ja estem començant a aprendre coses. A veure, deia que músic sí, però amb una sèrie de característiques.
Sí, jo crec que soc un cul inquiet, com es diu... vulgarment, i el que em passa és que sempre cerco nous reptes a nivell de coses que m'estimulin o coses que em treguin molt de la zona de confort, no? I jo sí que sempre he tingut clar que jo era un explicador d'històries a través de la música, això des de molt petit, no sé per què ho tenia gravat a sang, però el fet d'explicar històries amb la música i de posar música a històries m'ha anat portant a moltes altres coses, sobretot per la gent amb qui m'he anat trobant pel camí, que m'ha portat a posar el cap en moltes guerres.
Perquè tu vas passar, per exemple, per l'Institut del Teatre,
sí,
però no amb l'objectiu ben bé de ser actor.
No, jo vaig entrar, com les millors coses que m'han passat a la vida, vaig entrar per casualitat a treballar a l'Institut del Teatre com a músic. Encara hi soc, fa 22 anys, i ara estic d'excedència, però encara formo part d'aquella casa. I és un lloc que realment m'ha portat la majoria de coses bones que m'han passat a la vida, tant a nivell personal com professional, i m'ha obert tot aquest món de les arts escèniques, la dansa, el cinema i tot aquest món de les històries que tant m'agrada compartir.
Tu ara mateix, a veure, si dic la música de l'exposició Jules Verne,
per teva. Exemple.
Clar, poden buscar la teva música a Spotify,
sí,
com seria, tant. Això seria el primer instint ara ja de la humanitat, és buscar-te a Spotify, però, per exemple, si dic el conjunt rupestre de Cogul.
Aquí també, això que diem, no? Aquí la història que expliquem són els ulls de la història. Estem treballant en un projecte amb Layers of Reality, amb l'Ideal i amb Magma, juntament amb la Generalitat, amb el Departament de Patrimoni, on estem reinventant una mica la museística de diferents espais patrimonials de Catalunya, i un d'aquests és el Cogul, on hi ha una experiència immersiva instal·lada a la que he posat la banda sonora.
Banda sonora en aquest lloc tan especial, però estàs de gira, per exemple, amb l'Estè de Teatre.
Exacte, sí, ara fa un any vam estrenar La Dona Fantasma i ara hem començat la gira catalana aquest cap de setmana, i això ens porta a compartir bons moments amb aquesta companyia.
Molt bé, si jo dic uns quants noms i tu em dius què hi has fet amb aquesta gent. Viggo Mortensen.
Amb el Viggo Mortensen fa anys que ens coneixem, vam coincidir, jo crec que fa 13 o 14 anys, jo vivia a Madrid i vam coincidir allà, i hem anat trobant-nos en projectes de poesia, amb coses de música. Ell és algú molt polifacètic, com bé sabeu, i és molt agradable treballar-hi, compartir projectes com les dues últimes pel·lícules que ell ha dirigit. Jo hi he tingut una petita participació, i en aquesta última em formava part com a actor. La meva carrera com a actor ha començat i acabat de manera fulminant, però de manera interessant també. I bé, i que puguem seguir compartint moments.
Àlex Rigola.
Àlex Rigola va ser algú que vaig descobrir quan, en els meus primers anys a l'Institut del Teatre, primer com a espectador, després com a col·laborador. Em vaig incorporar a La Gata sobre la Teulada, primer intentant que el Joan Carreras aprengués a tocar el piano, com que no se'n van sortir. En un moment donat em vaig sumar a l'elenc de l'espectacle i allà vaig conèixer també la que és la meva dona, que és la Chantal Aymen. Per tant, Àlex Rigola, gràcies per tot.
Sí, aquí has dit tot de coses molt importants. He dit que havies fet ballar flamenc a la Shakira.
Doncs va ser per la mateixa època. L'època que jo vivia a Madrid i vaig muntar un estudi de gravació allà, que no em va anar gens bé, em vaig arruïnar, i en el moment en què estava molt perdut va aparèixer la Shakira. Jo ja havia treballat amb la Maite Marcos, que és la seva coreògrafa de capçalera, que era estudiant de l'Institut del Teatre. Havíem treballat en projectes amb la Maite i la Maite em va trucar i em va dir: escolta, la Shakira necessita que li facis una peça. I jo era percussionista a l'institut també, allà feia percussionista en les classes de flamenc, i res, vam estar muntant una peça per la gira del 2010, de la qual en guardo un record preciós.
Dius que et vas arruïnar, és que vas posar els diners en un espectacle i no va anar bé, o com...?
No, en un estudi de gravació. Vaig agafar un estudi... El 2008 me'n vaig anar cap a Madrid, també vaig agafar un any d'excedència de l'Institut del Teatre, era una època en què jo estava fent publicitat, coses audiovisual, coses interessants, me'n vaig anar allà molt envalentonat i va venir la crisi del 2008 i se'ns van portar per davant a uns quants. I l'estudi que havia agafat allà doncs no va acabar d'anar bé i no sabia com sortir-me'n, i vaig encadenar aquest tema de la Shakira amb l'Àlex Rigola, i amb les dues coses em van salvar a molts nivells.
Ara què tens en ment? En què estàs treballant? Ara... Perquè sempre estàs treballant amb més d'una cosa alhora. És a dir...
Sí, ara amb el temps tendeixo a reduir activitat i a enfocar. He fet ràdio, he fet això, teatre, he fet... M'agrada molt impulsar projectes. Vaig muntar un festival també fa 10 anys, on hi vaig conèixer en Jordi Selles, bon aliat. Bona nit, Jordi. I cada cop tendeixo a fer menys coses, i des de fa un parell d'anys, sobretot, m'he enfocat en el tema de la composició i producció, que és el que, amb el que més gaudeixo, amb el crear, amb el so, amb el posar el so i la música al servei, ja et dic, de contes i d'històries. I amb això estic, amb aquests projectes de les bandes sonores de l'Ideal, que n'hem fet unes quantes, no? La Frida Kahlo, el Dalí, la de Jules Verne que tenim ara, ara en fem una altra a l'Aquarium, una altra per l'any que ve. És a dir, és un món que no deixa de créixer, el món també dels estudis digitals d'aquí a Barcelona, gent que fa mapping, gent que fa creativitat digital de primer ordre, que també col·laboro amb uns quants d'aquests estudis, amb Blit, amb Burzón Comenys. Aleshores, poso música i pinto amb el so el que faci falta.
Pintes amb el so?
Sí, és una idea que jo, amb el temps, jo soc pianista de formació, el meu instrument és el piano, però des de fa molt de temps la meva manera de crear sonorament no és mai a través del piano i quasi mai a través del so tradicional, sinó que és partint d'elements sonors que no siguin tan musicals i que no siguin tan obvis, que després puc arribar, vull dir, potser l'objecte final sí acaba sent una melodia, una cançó, la mar de tradicional, però el punt de partida moltes vegades és el so i el soroll, i això em genera universos i paletes sonores que, començant a composar pel piano, no em passa.
Molt bé. Aquí a l'estudi teníem un piano i hem quedat al principi que si ens quedava allò, algun espai buit, l'acabaríem tocant. Crec que no ha sigut necessari, però t'agraïm molt que hagis volgut participar en aquest exercici d'estar aquí les dues hores d'aquest informatiu i acabar conversant d'aquesta manera, tant sobre les notícies com sobre la teva feina. L'informatiu dura fins a la mitjanit i ens prenem molt seriosament els últims 3 minuts perquè són amb música, que està escollida cada setmana. Per tant, et convido a que et quedis a escoltar-la amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Rafael Plana, per haver passat pel Catalunya Nit, i molta sort amb tot.
Gràcies a vosaltres i un plaer compartir nit amb vosaltres.
Aquesta setmana ens situa a la passarel·la de sortida Fantogram. Aquesta cançó formarà part d'un àlbum que sortirà d'aquí uns dies, però ens agafem ja aquest avançament. Es titula All a Mystery. Tot un misteri, és un misteri saber quines notícies ens ocuparà demà al Catalunya Nit, però aquí estarem a les 10 per explicar-vos-les tan bé com puguem. I com sempre, cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia, perquè creiem que les alegries s'encomanen. Fins demà.
Bona nit, sóc en Ramon Ajenjo, president del Club de Futbol DAM. Avui ha estat uns dies més feliços de la meva vida. Hem inaugurat la nova ciutat esportiva DAM, a la muntanya de Montjuïc. Unes instal·lacions absolutament meravelloses, dos camps de futbol i dos edificis. Estic molt, molt, molt content perquè ara ja, des de fa molt temps, podem estar tots els jugadors i jugadores plegats, els petits amb els grans, les noies amb els nois. I això és el que ens fa feliços, perquè tot l'equip tècnic estarà junt aquí donant suport a tots aquests magnífics atletes, gent amb molt de talent que juga al Club de Futbol DAM. Ja sabeu que som un club que el que ens interessa no sols és guanyar campionats, sinó formar persones. Per tant, us dono una gran abraçada i us dic que compartiu amb mi aquest moment meravellós que ha estat la inauguració de la ciutat esportiva DAM. Bona nit.